Les conselleries de Salut i d'Educació s'enduen gairebé la meitat dels nous pressupostos. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern ha enviat avui els nous pressupostos al Parlament amb la previsió que puguin entrar en vigor el mes de juliol, Joan Bota.
Freguen els 50.000 milions d'euros i no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. En percentatge, dins dels departaments amb més pressupost, destaca l'increment del 35% de la Conselleria de Territori i Habitatge i del 34% de la d'Interior i Seguretat Pública.
Parlament, Albert Prat.
El govern s'ha guardat 900 milions d'euros per complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns, i si cap partit de l'oposició retarda els terminis, el Parlament validarà els primers comptes de Salvador Illa el 2 de juliol. Entraran en vigor a la meitat de la legislatura, però el president ja podrà respirar tranquil fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, govern i sindicats han acabat ara mateix l'última reunió per mirar de resoldre el conflicte a l'educació amb les posicions encara molt allunyades.
L'última proposta del departament d'aquest mateix matí descarta pujades generals a tots els docents i vincula els increments a complements per tasques concretes com ensenyar en centres de màxima complexitat o tutoritzar treballs de recerca. És una novetat d'avui.
Mataró, Sara Canyete.
Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que la proposta que van presentar i els sindicats està fora de l'abast del departament, però valora l'esforç que continuen fent les parts per acostar posicions. Avui el departament ha presentat una nova proposta on vincula la millora de sou a complements per tasques a les que podria accedir pràcticament tota la plantilla, però descarta una pujada de sou general.
Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra posen cada dia 17 multes de mitjana a conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle que tenen al davant.
Són dades que us avancem a Catalunya Ràdio. Els xocs per embestida estan darrere de 3 de cada 10 accidents a les carreteres del país. Sentiu Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
De la crònica internacional, els moviments de les tropes que els Estats Units tenen a Europa són protagonistes de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea.
Els aliats europeus de l'OTAN celebren que Donald Trump hagi decidit enviar 5.000 soldats més a Polònia. És la mateixa quantitat que en vol treure d'Alemanya. Washington nega que sigui un càstig contra Berlín per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. El líder de l'OTAN diu que els nord-americans continuaran vetllant per la defensa d'Europa.
I tot això el dia en què milers de catalans estan pendents, bàsicament, d'això.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
És el cantant porto-riqueny Bad Bunny, que actua aquest vespre a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. D'això que sentiu, l'àlbum Debí tirar-me fotos. Estadi Olímpic, mis companys, Marta Vives.
Nervis i emoció a aquesta hora a les portes de l'Estadi Olímpic. Centenars de nois i noies molt joves amb entrepans, cartes, paraigües que fan de parasols esperen que les 5 s'obrin aquestes portes.
Jo tenia moltes ganes de poder venir aquí. Fa molt de temps que vam comprar les entrades i portàvem temps esperant aquest dia. Així que...
És ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma, eh?
Sí, sí. Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
A les 5 obriran les portes i a partir de les 8 el concert.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb un dissabte que arriba demà carregat d'emocions per l'esport català.
Perquè demà el Barça juga a la final de la Champions amb l'Olímpic de Lió. Anirem a Oslo per saber l'última hora d'aquesta final. Més tard, demà, el Girona juga el partit contra l'Elx, que és una final per la permanència a primera divisió. El Girona només li serveix la victòria per salvar-se. I ja és oficial, Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Marxa amb 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies per moltes persones. De fet, Trànsit espera que 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al migdia, i a aquesta hora les dues rondes de Barcelona molt carregades, especialment complicada la circulació en tots dos sentits. A la ronda de dalt, entre Pedralbes i Horta, on hi ha hagut un accident sentit Llobregat que talla un carril. I un últim apunt, en aquest cas sobre transport públic, perquè s'han desconvocat les dues jornades de vaga a Rodalies previstes pels dies 27 de maig i 5 de juny.
Tot això a les portes d'un cap de setmana que, pels habitants de Barcelona i algunes altres ciutats, és llarg. A veure com serà el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
A veure, què ens espera?
Està la cosa molt calenta, francament. Estem ja fregant per primer cop aquest any els 35 graus. A Tàrrega, 34,7. A Torroja, el Priorat, 34. A Vinebre, 34. Al Montmell, al Baix Penedès, 32. Falset, 32. Per tant, la calor és notícia. I, a més, això durarà aquest llarg cap de setmana, com bé deies, de dilluns a la segona Pasqua, la Pasqua Granada. I tot això, doncs, amb sol, nuvolades al Pirineu cada tarda. Avui pot caure alguna gotellada al Ripollès, a la Cerdanya, molt poqueta cosa. Demà creiem que no. I probablement, de cara a diumenge, algun ruixadet a l'Alt Pirineu, la zona nord del Pallars Sobirà. Per últim, direm que tota aquesta bonança, aquesta calor preestiuenca, com si fos pràcticament la segona quinzena del mes de juny, doncs tindrà petites excepcions. Arran de mar no arribarem a 30, estarem entre 22 i 26, aproximadament, i la possibilitat d'alguna boira o núvol baix que frenaria aquesta calor exagerada de l'interior.
Doncs aquells afortunats que tinguin 3 dies de festa, que ho aprofitin, que arriba temps de...
Exacte,
pràcticament
el temps acompanya, però podem quedar escaldats, eh?
Bé, escolta'm, els que treballarem dilluns no ho patirem, això, veus?
Exacte.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El Parlament de Catalunya donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis del mes de juliol si no hi ha cap entrebanc fins llavors. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
Doncs ja tenim l'agenda. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns.
Sí, el govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i amb cara de satisfets, perquè amb tots els vots assegurats, ara el debat parlamentari ja fa baixada.
Gràcies al suport que hem rebut d'algun parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquests ja en tindrà prou, perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat.
Les grans xifres d'aquests pressupostos renovats són similars a les que el govern va presentar el mes de febrer.
Sí, en total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són educació i salut, i creix, atenció, un 34% la partida pel Departament d'Interior.
De tots aquests diners, el nou pressupost també inclou 900 milions d'euros per complir els acords amb Esquerra i amb els Comuns. No es reserva cap partida per un hipotètic acord amb els mestres per apujar-los el sou, però la consellera assegura que si hi ha una entesa, es trobaran els diners. Seguim al Parlament ara, però, amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
Bon dia. El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar aquests acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els Comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar als salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Educació.
Sí, hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat, pràcticament el del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que acabin sortint de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
Bé, doncs el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a aquests pressupostos. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els Comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Parlament, Jordi Corbalan.
Bon dia. Junts per Catalunya retreu al govern i als seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
El replica des del PSC Ferran Pedret.
Una línia orbital ferroviària. 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat dels comptes.
Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
Bé, doncs, precisament, el Departament d'Ensenyament ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els mestres i professors. La nova proposta està sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que hauria acabat aquesta hora. Mentrestant, a Mataró, la consellera Esther Niubó ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical està fora dels marges que poden assumir. Ahir els sindicats van fer arribar un document al Departament que plantejava un increment salarial de 500 euros fins l'any 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible. Unitat Mòbil a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs comencem per aquesta nova proposta que el departament ha posat sobre la taula amb els sindicats i on descarta aquesta pujada de sou universal. Insisteix a millorar les retribucions a través de complements pels docents que assumeixin més tasques. Calcula que se'n poden beneficiar més de 104.000 mestres i professors si tenim en compte que la plantilla són 121.000 docents. Això seria pràcticament el 85% dels efectius. Sobre la proposta que van fer arribar ahir els sindicats, la consellera Esther Niubó diu que està fora de l'abast del departament.
Bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment, doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
Si ens fixem en aquests complements per tasques, Educació proposa augmentar en un 50% els dos complements que ja existeixen, el de tutors i el de coordinadors digitals, i crear-ne 3 de nous per cotutors per tots els docents que treballin a centres de màxima complexitat. Són més de 17 17.000 i per tutoritzar els treballs de recerca.
Bé, doncs aquests són els punts de la negociació. Als sindicats no els ha agradat gens aquesta nova proposta del govern. La USTEC amenaça d'augmentar encara més el to de les protestes i fer-les coincidir, a més, amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny a Catalunya. El principal escull continua sent l'augment salarial. Anem al Departament d'Educació. Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, just ha acabat la reunió entre sindicats i govern. Ha començat a les 12 del migdia. S'espera que les parts surtin d'aquí pocs minuts, pocs instants. Però de moment, pel que sabem, els sindicats consideren, com deies, que la proposta de la Generalitat no respon ni d'un tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però consideren que són millores mínimes i no permeten repetir el principal problema, que és...
Ens arriba moltes dificultats aquesta connexió. En tot cas, donem constància que s'ha acabat la reunió, que de moment les posicions continuen allunyades, veuen positiu aquestes ofertes del departament, però encara estan lluny perquè consideren que l'augment de sou hauria de ser universal per tots els mestres i professors. Si hi hagués reaccions després de la reunió, òbviament les sentiríem al Catalunya Migdia fins i tot a la segona hora del programa. Però tornem a Mataró, perquè allà la consellera d'Educació ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis en la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Anem a Mataró de nou, Sara.
Sí, doncs la meitat d'aquestes 86.000 places, una mica més, el 55%, són de grau mitjà i 37.000 són de grau superior. El curs que ve es crearan 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix, les 7.500, les va crear el curs passat i que aquest any el que ha de fer és treballar per consolidar-les. I com ja avançaves, doncs introdueix nous canvis en aquesta preinscripció que els darrers anys ha donat tantes voltes. De cara a aquest curs, retallen de 3 a 2 les tandes d'assignació, que es tornaran a concentrar el mes de juliol i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama del tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal, bon dia. Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
Uf.
Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
També a la web i l'app.
Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
Una cita única per acomiadar un any excepcional.
Últimes entrades a bcnclassics.cat.
Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Els Mossos d'Esquadra multen cada dia de mitjana 17 conductors perquè no respecten prou la distància amb el vehicle que tenen al davant. Són dades que us avança Catalunya Ràdio. L'any passat van ser 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circulava al seu davant. Els accidents que provoca aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents, però causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat, Miquel Jarque.
La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges de les autopistes on hi va haver un esclat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
Deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància, que tampoc ve detallada en el codi de circulació. Recordem que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
I dels cotxes o furgonetes al transport públic. Atenció a aquestes dades, perquè durant els 4 primers mesos d'aquest any a la xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven, atenció, fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai als autobusos de la ciutat de Barcelona, oi?
Efectivament. Recordem, el Pla Campai és un dispositiu dels Mossos que lluita contra la multireincidència i que en aquest cas s'ha tirat endavant en un equip conjunt d'investigació format pels Mossos, la Guàrdia Urbana i TMB. En l'any que fa que s'ha desplegat als autobusos de Barcelona, els delictes, la gran majoria i a furs, han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i el mateix període del 2026 han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
Concretament, 5 d'aquests
aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
A la informació internacional, l'OTAN celebra que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 tropes més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Donald Trump que, en canvi, fa unes setmanes havia decidit retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava prevista abans d'aquest aquestes tensions recents.
Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
Però avui, als Estats Units, sobretot, es parla d'això.
Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump a la televisió dels Estats Units i que ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació a la seva xarxa social, a Truth Social, ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà més en antena. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles. Curiosament, al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha emès l'últim Late Show.
So that's what we thought, right?
Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
Doncs ahir va tocar dir adeu a Stephen Colbert. D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Una pausa i ara de seguida tornem.
Catalunya migdia.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran dos quarts. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui i demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud, per intentar unir esforços. Burkina Faso, Elia Borràs.
El brot de Bundibugyo va circular durant dos mesos a la província d'Ituri abans de ser detectat. El govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a més de 670 els casos sospitosos i a 160 el nombre de morts. Mercè Rocaspana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres de l'Estat espanyol, per 3CAT Info.
En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola. Els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
I tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'Orga. És l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. És un organisme estatal que localitza i gestiona béns i diners confiscats en activitats criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni al Departament d'Interior de Barcelona, Toni Fortesa.
L'acord integra els Mossos als sistemes i espais de coordinació de l'Orga per reforçar la investigació patrimonial. Fins ara ja hi col·laboraven la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que aquest conveni és molt beneficiós per al cos dels Mossos d'Esquadra.
El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'Orga, que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència, i és un valor afegit a la tasca de la policia de Catalunya i, òbviament, també beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que aquesta incorporació reforça la coordinació entre cossos policials de diferent titularitat.
Una bona notícia per als Mossos, que podran tenir major capacitat d'investigació, majors tècniques, que esto beneficiarà, sin duda, a la Orga i també a los Mossos d'Esquadra en altres investigacions que estén llevando i que nada tengan que ver con la Orga. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
Només el 2025 es van localitzar béns en investigacions desenvolupades a Catalunya per un valor de 4,5 milions d'euros. Segons les administracions, aquest conveni permetrà ara millorar l'eficàcia de les investigacions a Catalunya.
Passen gairebé 3 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
El que dèiem, avui molta gent pendent d'això.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo la peso.
L'Estadi Olímpic es prepara pel concert de Bad Bunny aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers al recinte. Amb les actuacions d'avui i de demà a Barcelona, Bad Bunny comença la seva gira a Europa. Estadi Olímpic, Marta Vives.
Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors, han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
La VIP 4, que és de pista, per entrar abans. De...
I això vol dir que heu pagat quants?
Ui, doncs 300 euros cadascuna.
Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita sí. Aquests VIP i després també et donen sí, algun regal que et donen una bateria.
També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
Nosaltres dos des de dijous per la nit.
Des de dijous per la nit? Sí. Aquí en aquesta tenda de campanya?
Sí.
Doncs nosaltres hem vingut cap allà a les 8, quarts de 9, sí.
Hem sortit de Balaguer a les 8 o així, amb el bus. Llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify i el seu últim disc, Debí tirar més fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
Sí, ell, en aquest últim disc, està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tots els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
Els concerts d'avui i demà de Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys plens de vessar amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
I ara, un públic totalment diferent.
El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any cuida...
I és que la ciutat de Lleida és a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'aplec del cargol, que arriba a xifres rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment la festa es posa en marxa aquest vespre, però al recinte de l'aplec ja hi ha molt moviment a aquesta hora. Allà hi tenim el Ramon Dalmau i la Noelia Caselles.
Hola, sí, i tant. Ja hi hem trobat moltes colles que estan dinant o que estan a punt de fer-ho, i és que preparar els 3 dies d'aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any.
En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
El dissabte, ja a les 12, fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli d'ony, amb el paté d'allà dalt, amb el formatge de tupiques d'allà dalt, amb el xolís...
Una pleca que s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant polseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
I ara, cinema.
¿Cómo está?
Bien. ¿Está bien?
La pel·lícula La bola negra, dels Javis, s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cannes. La gran ovació d'ahir a la nit ha marcat la presentació d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí, pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
Però abans que la bola negra arribi als cinemes, queden encara més de 4 mesos. Per tant, parlem de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem, Marc, amb The Mandalorian and Grogu.
És la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys i vol portar al cinema els joves fans que s'hi van acostar gràcies a la sèrie de Disney Plus The Mandalorian. Al títol hi afegeixen el nom d'en Grogu perquè és el personatge més famós de la franquícia dels últims anys, conegut inicialment com a Baby Yoda. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda, i l'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una mica més d'èpica. A tot això hi ha dos títols francesos interessants, Love Me Tender, un melodrama familiar sobre una dona que perd la custòdia del seu fill quan el seu marit s'assabenta que té aventures amb altres dones, amb la gran Vicky Creeps, i la deliciosa comèdia d'intriga Assassinato en la tercera planta, un homenatge a Hitchcock, lleuger, divertit i curiós. A banda d'altres pel·lícules de terror i acció, també hi ha dues estrenes en català, Cowgirl, amb Isabel Rocati, Pep Monner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès, Un món fràgil i meravellós.
I una cosa més abans dels esports. Perquè el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes, Montse Mas.
De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva empremta a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
Tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt centrada en la final de la Champions femenina de demà.
Que juga el Barça amb l'Olímpic de Lió, també demà final a la Lliga, amb el partit que té el Girona, i avui s'ha anunciat l'adeu de Pep Guardiola. Pel que fa a les informacions esportives, amb aquesta última hora de la confirmació que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades, ara en parlarem, però a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana viurem dos grans partits, dues finals, pràcticament. I comencem per la gran final, la que pot donar un títol al Barça. Demà a la tarda juga la final de la Champions, Barça-Olímpic de Lió. L'equip, ja ho sabeu, va viatjar ahir fins a Oslo. Allà hi tenim també des d'ahir la Ruth Vilà. I Ruth, quina és l'última hora de l'equip?
Doncs un matí de xerrades tècniques a l'hotel de concentració del Barça, que han combinat amb una mica de temps lliure que algunes futbolistes han aprofitat per sortir de l'hotel i estirar les cames. L'equip s'entrena aquesta tarda a l'Ullevål Stadium a 4:45 i abans sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, Caroline Graham i Pere Romeu. L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
I és una final, Ruth, que pot ser l'última amb la samarreta blaugrana d'algunes jugadores d'aquest Barça.
Com és el cas de Mapi León o d'Ona Batlle, que acaba contracte i té plantejat marxar a Anglaterra. Ona va tornar al Barça fa 3 temporades per jugar Champions i amb la de demà sumarà 3 finals.
Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
La primera d'Ona Batlle a Bilbao contra l'Olímpic de Lió també la va començar a la banqueta i va ser una de les sorpreses a l'alineació de Giraldez, que va optar per jugar amb Brons i Rolfo als laterals. A Lisboa va ser titular i demà contra l'Olímpic es veurà les cares probablement en Jules Brandt, que sol jugar a l'extrema esquerra de les lioneses.
A mi m'encantaria acabar en porteria a zero, òbviament. Crec que seria important per l'equip i, bueno, al final, com a jugadora, no? Com a defensora, seria un punt clau. I després, doncs, això, sobretot el defensar abans d'atacar. Per mi és el que penso primer en aquests partits per ajudar l'equip a tirar endavant.
Pels carrers d'Oslo, a poc a poc, cada vegada s'hi veuen més aficionats culers.
I aquesta tarda, especial tot Costa des d'Oslo, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, també la Ruth, el Ramon Salmurri, el Marc Andrés, amb les rodes de premsa prèvies a la final i entrevista amb el director esportiu Marc Vives. Doncs ja ho dèiem, que pràcticament hi ha dues finals aquest cap de setmana. Una és la final de la Champions, l'altra no és una final, però és que és un partit molt important pel Girona. Girona, Elx, ha jugat demà a Montilivi, els gironins es juguen la permanència i l'únic resultat que els val és una victòria. Eduard Solà, com s'està vivint tota aquesta prèvia abans d'aquest partit tan important?
Doncs amb nerviosisme, amb expectació, però amb la responsabilitat de saber que és l'últim partit de la temporada i que juguen la permanència a primera divisió, ja ho sabeu, ja ho has dit. Si es guanya, el Girona es manté a primera, però si perd o empata, baixa a segona. L'Elx també té en joc la continuïtat a primera divisió, però li va l'empat. Mitchell ha parlat així aquest migdia.
Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. No més. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra, gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
El Girona afronta el partit de demà després de 7 jornades sense guanyar, havent sumat només 3 punts dels últims 21 possibles, però davant un rival que és el pitjor equip visitant i que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
Mitchell ha dit que recupera Abel i que Hugo Rincón i Lemar, que van tenir problemes la setmana passada a Madrid, estaran a punt. Estuani, Francés i Blin són dubte.
I una mostra de amb quins nervis es viuen tots aquests partits, com aquest Girona-Elx, doncs la trobem també en el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, que s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit de Montilivi.
Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol y bueno...
Les notícies del dia, fa dies que se'n parlava, avui s'ha fet oficial, Pep Guardiola plega del Manchester City quan acabi aquesta temporada, aquest cap de setmana, de fet, en 10 anys el tècnic de Santpedor ha guanyat 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions. Montserraia, i a més, ha revolucionat el futbol anglès.
No va tenir un inici gaire dolç, però Guardiola marxa com el més exitós i el millor entrenador en la història del Manchester, ho diu el mateix club, que destaca aquests 20 títols aconseguits per l'entrenador català en 10 anys i quasi 600 partits disputats.
Don't ask me the reasons I'm leaving.
No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
En un emotiu vídeo publicat pel City, Guardiola també ha recordat moments durs, com quan va morir la seva mare durant la pandèmia i com l'afició i el club li van donar suport, i té paraules d'agraïment per a tothom.
So as many time comes to an end, Be happy.
Mentre la meva etapa arriba al final, sigueu feliços. Oasis ha tornat. Per tant, senyores i senyors, gràcies per confiar en mi, gràcies per exigir-me, per estimar-me. Tony Walsh diu en el seu inoblidable poema: aquest és el lloc. Ho sento, Tony. Aquest és el meu lloc. I Noel, jo tenia raó. Ha estat molt divertit. Us estimo a tots.
Love you all.
Pep Guardiola continuarà lligat al club anglès com a ambaixador global del grup Citizen. El president del City, Khaldun Al-Mubarak, té clar que el tècnic català ha canviat el futbol anglès per sempre, i per recordar-lo per sempre, el City ha anunciat que la tribuna nord de l'Etihad Stadium, recentment ampliada, es batejarà com a The Pep Guardiola Stand i tindrà també una estàtua al camp.
Doncs gran reconeixement el que ha preparat i el que ha fet el Manchester City per Pep Guardiola. És una de les notícies, com dèiem, del dia. Se'n fa ressò tot el món del futbol i, evidentment, també ha arribat al Barça. Concretament, ha arribat a la roda de premsa que avui ha fet Hansi Flick, Marcos García.
Doncs sí, diu Flick que està bé que Guardiola descansi una mica, però que torni el més aviat que pugui, perquè diu Flick que, sens dubte, Guardiola és el millor entrenador del món. I li hem dit: escolta, Hansi, tu et veus com Pep Guardiola 10 anys al Barça? Aquesta és la resposta plena d'ironia.
10 years, I think you will not see me.
D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
Encara sobre el seu equip, en aquesta roda de premsa ens quedem amb un missatge sobre Ferran. Diu que Ferran Torres en aquest tram final de temporada li ha demostrat l'actitud i el rendiment que ell volia a la gespa. Floretes interminables cap al Barça femení. Diu que és impressionant el que està fent l'equip de Pere Romeu i ha dit: dits encreuats pel que passi demà perquè guanyin. Koundé no s'ha entrenat, és per precaució de cara al Mundial. Diu Flick que és normal que el vol tenir ben cuidat perquè Koundé pugui jugar al Mundial. I Thiago ha rebut aquell passadís de calbots. Thiago Alcántara ha informat a l'equip que marxa, que deixa de ser membre de l'estaf de Hansi Flick per motius personals.
Doncs demà el Barça, que jugarà l'últim partit de la Lliga al camp del València, per tant, toca ja pensar en la pròxima temporada i en aquest mercat. Marcos, tenen una prioritat molt clara.
Sí, la davantera. L'àrea esportiva del club està d'acord amb un davanter que participi. Volen un davanter no només que faci gol, sinó que intervingui en el joc. De fet, ens consta que en voldrien dos de davanters. Per tant, la percepció és que en termes econòmics estan convençuts que l'esforç caldrà fer-ho a la davantera. I per què caldrà fer-ho a la davantera i no a la defensa? Perquè estan encantats de la vida amb el rendiment de la parella Gerard Martín Cubarsí. Aquesta parella els ha encantat i tenen la percepció que en defensa poden tirar molt i molt dels jugadors de casa. És veritat que si arriba un jugador extraordinari i hi ha una oportunitat per un defensa, no la descartaran, l'analitzaran, però hauria de ser un jugador que marqués molt i molt les diferències, però perquè en principi els ous aniran al cistell de la davantera.
I encara parlant del Barça, avui Joan Laporta, president electe del Club Blaugrana, ha parlat per primera vegada des de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez fa uns dies, on va tornar a parlar de Negreira. Ho ha fet a la prèvia del torneig de golf, la Koeman Cup.
Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados, y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y seguro que el club reaccionaremos,
Ja parlem d'un altre comiat, perquè Álvaro Arbeloa ha confirmat el que ja sabia tothom, que deixa el Madrid. Ho ha fet Maria Chacén en una roda de premsa de menys de 15 minuts, on després de moltes voltes li han acabat preguntant en la penúltima intervenció pel seu futur.
Sí, la compareixença del tècnic blanc davant els mitjans ha tingut des de l'inici un to de comiat, però en cap moment s'acaba de confirmar el que tothom ja intuïa, que no seguirà al capdavant de l'equip. Ha estat gairebé al final de la roda de premsa quan Arbeloa ha admès que ja no serà l'entrenador del Madrid la pròxima temporada, i ho ha fet donant una resposta contundent y sin explicaciones.
Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
Sí.
Arbeloa també s'ha referit a José Mourinho, gairebé confirmant que serà el seu substitut. L'actual tècnic, però, ha descartat la possibilitat d'acompanyar el portuguès a la banqueta.
De posibilidades, pues tampoco estoy aquí para hablar. En el caso del míster de Mou, creo que tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado, y si llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
I a l'Espanyol aquesta tarda, a les 4, Manolo González farà la seva última roda de premsa aquesta temporada. Ja veurem què passa en un futur. Demà l'Espanyol tanca la temporada contra la Reial Societat amb poca pressió. Sergi Andreu.
Sí, amb la permanència ja assegurada i amb opcions remotes, diríem, de classificar-se per a la Conference, l'equip vol tancar la temporada regalant la tercera victòria consecutiva a l'afició, la qual cosa permetria a l'equip acabar amb 48 punts entre els 10 primers. Seria la manera de maquillar una temporada amb una segona volta molt dolenta. Serà també un dia de comiats a Cornellà al Prat. Jugadors com Romero i Terrats tanquen les seves sessions i molt probablement no continuaran, almenys Romero. Amb Terrats ja veurem. Calero acaba contracte i no seguirà. I l'altra gran incògnita serà veure què passa amb Manolo González. Té el suport majoritari de l'afició, però l'última paraula la té Monchi i la direcció esportiva. Ara per ara, però, tot fa pensar que Manolo serà l'entrenador la temporada que ve.
Una mica més de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlles sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En bàsquet, Atenes acull des d'avui i fins diumenge la Final Four de l'Eurolliga amb una semifinal entre dos equips de la Lliga CB i amb un tècnic català, Ernest Macià.
Sí, Pedro Martínez a la banqueta del València, el pivot gironí Jan Kubasima també serà a la pista vestint de cura, en aquest cas amb el València, però bé, el València té una oportunitat increïble per passar a la final perquè el Madrid té les baixes d'Edi Tavares i Àlex Lent, els seus dos pivots, i Pedro Martínez sap que davant hi té l'oportunitat de la seva vida.
Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido, creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
I l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades Iliana Martín, la base asturiana, que ha estat MVP de la Lliga aquesta temporada. I embolica que fa fora la temporada regular de l'hoquei patins. Tant a la màxima categoria, l'hoquei Lliga, com a la lluita per l'ascens per arribar-hi. S'han impugnat partits que incideixen en aquesta lluita per la classificació final, Jan Ortuzar.
Sí, l'última polèmica és als quarts de final de l'hoquei Lliga, on el primer partit entre el Calafell i el Reus, que havia guanyat el Reus, s'ha acabat emportant el Calafell, ja que han impugnat una alineació indeguda dels reusencs. Això provoca que el Reus hagi de remuntar aquests quarts de final, que són el millor de tres. D'altra banda, a l'hoquei Lliga Plata, la segona divisió, hi ha polèmica entre el Lloret i el Manlleu. Els usonecs van quedar primers i ascendien de forma directa, però una alineació indeguda al Mataró un partit anterior ha provocat que al final el que pugi directe sigui el Lloret. Igualment, els de Manlleu portaran aquesta decisió fins a últimes instàncies per tractar de revertir-la.
I agenda del cap de setmana. Demà el Barça de Futbol Sala disputarà la final a 4 de la Copa. El rival, Maria, a les semis, és el Jaén.
Sí, un Jaén que ja va privar el Barça del primer títol de la temporada quan es va endur la Copa d'Espanya a la tanda de penals. I el Barça ve amb ganes de revenge en aquestes semifinals a Càceres. Després d'aquest duel de semifinals, si el Barça aconsegueix la victòria, disputaria la gran final contra el guanyador del Valdepeñas Cartagena diumenge amb l'objectiu de portar la seva novena Copa del Rei cap a Barcelona.
Doncs això per una banda, i de l'altra la Lliga Sobal d'handbol. Jan, avui es disputa la penúltima jornada amb el Barça campió des de fa setmanes i el Balomano Granollers, que s'afronta un rival directe per les places europees.
S'enfronta el Bidasoa Irún a les 9 del vespre, que va col·locat a la tercera posició de la Lliga a Sobal. Està un joc per sobre els vallesans, llavors si guanya avui el Granollers, afiançaria aquesta plaça a Europa. El Barça, com has comentat, ja són campions de Lliga, però igualment avui aixecaran el títol al Palau, el que és l'últim partit de temporada a casa.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, des d'Oslo, especial prèvia, final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.